Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Tercera temporada.
Capítol 7.
Salutacions a tots i a totes. Us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Gin Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Jordi, bon dia.
Bon dia. Com estàs?
Molt bé, molt bé. No sé quan sortirà aquest programa.
No sabem quan sortirà, però de moment avui estem al Mercat de Música Viva de Vic, que aquí volem agrair que ens hagi deixat un espai per gravar el programa, com ja vam fer l'any passat, i aquí tornem a estar un altre cop gravant.
Genial, sí, és un plaer estar aquí i en aquest ambient tan fantàstic, i aquí tenim com a convidat, Jordi.
Avui parlarem amb el Pau Vargas, que és actualment el director de Panda Artist Management, que és l'agència que porta artistes com Lobos Lesbian, el Ramon Miravet, Gatibu, Juancho Escalariac i uns quants més que suposo que ens explicarà avui. Benvingut, Pau, moltes gràcies per haver acceptat la invitació. Sort que t'hem pillat aquí, que si no, no sé si t'haguéssim arribat a enredar, però bueno.
Hola, moltes gràcies per convidar-me i sí, sempre disposat a que em foteu trampes d'aquestes.
Genial. Pau, com sempre, fem amb tots els convidats. Per començar, ens agradaria saber com et vas introduir al món de la música. Si tenies algun referent familiar, si ets músic tu mateix, què et va inspirar a entrar?
Doncs va ser casualitat de la vida. No tinc cap parent que es dediqui a això, ni molt menys. Sí, el meu pare tenia una mica de proximitat amb el món del flamenc i havia estat promovent moltes coses de flamenc a Barcelona, però no era promotor, era més bé militant cultural i dintre del moviment que hi havia de polític també de l'època, però no era un referent professional d'això. El meu pare era lampista i per tant no... Però a les seves hores lliures es dedicava a organitzar concerts, bueno, organitzar més que espais on es fessin concerts, no tant. I érem molt del tema flamenc. Que jo he odiat el flamenc tota la vida, fins que ara que em faig vell dic, hòstia, potser el meu pare no està tan equivocat. I ara que li he robat tota la seva discografia de vinil, la tinc a casa i de tant en tant tinc com... Em falta el temps per aquell moment d'escoltar els seus vinils, però bueno, sí que tinc una mica això, però no tinc referències. I va ser una cosa molt de casualitat. Jo estava en una colla gegantera de Vilobí d'Onyà.
Ah, sí?
I amb aquesta colla de gegantera érem molt fanàtics d'anar a veure concerts de punk, de thrash, de metal, de tot plegat, de hardcore, i anar a totes les ocupes de Girona que hi havia. I anàvem i, hòstia, hem d'organitzar un concert. Vaig començar a organitzar un concert, evidentment va anar fatal, vam perdre una mà de calés, i vaig dir, hòstia, però això està guai, i em vaig anar posant. Després em vaig fer un altre un any més endavant. Després a l'Institut per Causes Solidàries vaig començar a organitzar concerts per Nicaragua, per Chiapas, per un piló de coses d'aquest tipus, que era el que em motiva i que d'alguna manera va ser una mica per on vaig començar. I aquí de cop estava l'any 97 o 96, 96, 97, estava programant una sala, i d'aquí vaig començar a conèixer un piló de gent. Vaig organitzar una gira a un grup cubà que es deia Garage H, que estaven tirats a l'estat.
Vale.
I d'aquí...
Fins avui.
Això és el que parlarem.
Ja ens has avançat bastant, no? Però en aquells dies del principi, que és les històries que m'encanten, no? Quines bandes organitzàveu concerts, o si hi ha alguna d'aquella llavors que s'ha fet famosa, o eren grups del poble, o com era?
Bueno, hi havia bandes del poble que eren del poble i que de la zona de Santa Coloma, Vilobí, La Selva, això que no han passat a més. Però el meu primer concert va ser una banda de hardcore metal que es deia Spirit, que és la banda prèvia al grup de metal català que és Cop.
Ah, mira.
I jo vaig començar fent un concert. El meu primer concert va ser amb aquesta banda, que per mi és la millor banda que hi ha hagut al món de hardcore i metal.
Sí o què?
Sí, i després d'aquí vaig derivar a uns altres concerts que vaig tenir l'honor també de treballar amb una banda de hardcore de Saragossa, que per mi són referents, que és el Corazón del Sapo, i que per mi són pilars de per què vaig començar tot això. Per lletres, per música, per tot plegat en aquell moment. Ara ho escoltes i dius, hòstia, no sonava tan bé, però en aquell moment em sonava meravellós. En Pau dels 17 anys sonava increïble.
Uau, genial.
Pau, ja que som a Vic, abans que comencem amb tota la història, per qui ens escolti, que a vegades per qui et trobes amb gent que ve per primer cop al mercat o que ve amb una idea equivocada i no sap molt bé com es troba a la fira, pots explicar una mica què vens tu a fer a Vic i quina importància té el mercat, tant el de Vic com d'altres, a l'hora de planificar temporades cada any?
Doncs mira, jo a Vic és la primera fira que vaig venir. De fet, justament aquests dies que com estic anant a Santa Coloma a casa a dormir, no m'estic quedant aquí a fer negoci de nit, només el faig de dia, que ja en tinc prou, i me n'estic tornant a casa, i just vaig començar a remenar caixes velles en un moment, i vaig trobar una bossa amb moltíssimes fotos d'aquells primers anys, d'allà més de professional, no al principi, però de professional, que amb la Clau Produccions, la meva empresa que teníem abans, de Panda, que vaig trobar fotos dels primers mercats de la música viva que vaig venir.
Mare meva.
Que encara portava cabell llarg, quan en tenia. I amb el Johnny d'Hace Color vam muntar un stand amb la Clau i Hace Color, que ja era quan vaig començar a conèixer en Perico també. I va ser aquella època i veia i deia, uau. I vaig estar molts anys venint i apostant molt per mercat. Després em vaig sentir una mica com que no volíem que estiguéssim i vaig estar molts anys sense venir. I ara fa...
I això per què?
Perquè al final és molt d'esforç que fas per venir a les fires, sí. Gastes molts calés, en aquest negoci que tot és tan mil·limetrat que qualsevol despesa és un forat i que estem a uns marges tan petits i donem tant de la nostra vida que al final... és molt complicat tenir l'equilibri econòmic i em va semblar que al final, després d'apostar tant, de presentar tantes coses, no s'escoltava perquè era música alternativa, perquè no sé què, perquè un parell de coses que vaig decidir que vale, si no volen que participem, doncs no venim. I és veritat que ara no és que participem més, ja. Però bueno, tinc una altra mirada. I crec que com a empresa que està a diferents zones geogràfiques,
sí.
Crec que a Vic em ve molt de gust que sigui una referència per nosaltres, que és la mateixa referència que volia al principi.
Clar.
El que passa que això, molts anys després, pues, bueno, això que perdones, o perdones, tampoc és perdó, perquè tampoc...
Bueno, les coses van canviant...
Haig de perdonar a ningú perquè cadascú fa el que vol amb la seva... Ja. Però sí que dius, bueno, poder, hem de tornar i mirar-nos-ho d'una altra manera, o simplement, bueno, pues... Si som els lletjos i no ens volen, doncs no ens volen i ja està, no passa res. Nosaltres a la nostra. Tu que és una mica la filosofia de sempre.
Tu creus que el mercat de música de Vic o qualsevol altre mercat va canviant segons temporada o any o té com una manera de fer les coses o no sé, quins són els canvis que veus a lo bueno o si, no sé...
Jo crec que cada director del mercat ha marcat una mica les diferències. No?
Okay.
Jo crec que en Carles Sales era un tipus, que en Jordi Tortós, em sembla que era Jordi Tortós, si no m'equivoco, ja fa molts anys això, era amb l'últim amb el que jo vaig marxar i que tenia bona relació amb ell,
sí.
Però bueno, vaig veure que no tenim espai. I després ara amb en Marc, crec que en Marc ha fet molta feina i que també es nota un canvi també.
Vale. O sigui, seva... segons el president, sí. Es noten els canvis.
No sé si n'hi ha hagut al mig perquè m'he perdut jo. Que
no ho recordo perquè en Marc ja porta molts anys i tinc poca memòria. Perquè ara en Marc
el Gratacós va ser?
No.
Gratacós no em sona.
No. El Gratacós és fundador del mercat, és l'ideòleg. És l'ideòleg, però no...
Era de l'Arc, perdona. Correcte. Potser eres de l'Arc. Sí. Bueno, si et sembla, anem als inicis de la teva carrera dins el món de la música. Ja ens vas explicar una mica les rels, que em va encantar, però anem a l'any 97, no? Que comences com a programador de la sala 9, Zeppelin, de Riu d'Arenes, i 3 anys que vas estar-hi,
sí.
Oi? Com aconsegueixes aquella feina i quin record tens d'aquells dies?
Doncs mira, aquella feina va ser... Bueno, feina no es podria dir.
Vale.
Militància. Podríem dir militància. Però Va ser perquè jo estava, després dels concerts de Vilobí, vaig anar a viure a Santa Coloma amb la família, i a Santa Coloma vam crear un Ateneu, que es deia Ateneu Alternatiu Salvatà, on vam fer moltes dinàmiques, sobretot de concerts i moltes altres coses, però sobretot concerts, perquè érem una colla, l'Eugeni, bueno, gent diferent de Santa Coloma, que ens movíem a molts concerts i vam començar a programar concerts, i on vaig conèixer, per exemple, el Johnny d'AC Color, que ara és Caixba Music, que jo encara el tinc com a AC Color a l'agenda, clar. És un dels meus mestres i referències. Que amb ell vam començar a organitzar concerts en una sala que hi havia a Santa Coloma, que això crec que va ser molt important perquè jo estigui aquí, que és una sala que es deia el Dingo, que Dingo es deia perquè no es digués bingo, perquè no es podien fer bingos, i antigament, no sé quina època, 1900, no sé quan, van fer aquell edifici que és teatre, auditori i la sala, que, i bar, i és un espai molt, centre cultural.
Encara existeix?
Encara existeix, però està canviat. La sala existeix, però ja no es fan concerts, ja no es deixa per fer concerts al jovent de Santa Coloma. Però en aquella època, a través de l'Ateneu, van començar a fer concerts. Allà teníem unes bones condicions i vam començar a treballar amb el Johnny, que van fer Color Humano, en aquella època van fer Todos tus muertos, després vam seguir fent un bolo on va tornar a venir Corazón del Sapo, on després vam portar també bandes com Hechos contra el Decoro, bandes com Sociedad Alcohólica, que va ser a l'any 96, jo vaig fer un concert amb Sociedad Alcohólica, on les bandes, tu els oferies una estructura i elles venien i feien el seu concert, el seu propi concert, clar. Elles es quedaven a l'entrada i nosaltres ens quedàvem amb la barra. Nosaltres els fèiem tota l'estructura de vendre les entrades, cartells, publicitat, tot això.
L'oficina.
Sí, que tot allò era militància i amateur.
Sí, no... des de casa, gairebé, no?
Sí, des de casa i sense mòbil, sense internet, amb faxos i...
Faxos. Claro. Bueno, per als jóvenes que estan escuchando, un fax és... No.
Okay. Exacte. Fent de boomers.
Exacte.
Llavors, en un moment m'arriba una proposta del... Crec que era el Tequila, de Madrid, de fer boicot, i no ho podríem fer a Santa Coloma, i just havien obert una sala, que es deia Nou Zeppelin, que era una sala, un pub de Vidreres, que s'havia mogut a Riudarenes, que és un altre poble al costat de Santa Coloma, on començaven a programar música com al pub, però ja en una sala grossa, amb escenari i tal, una mica més professional. Llavors van fer boicot en aquesta sala. Aquí hi ha un impàs, que és una petita idea d'empresa, la primera idea d'empresa que tinc, que es diu Del 4, que eren 4 persones, que de 4 produccions, que va ser molt pocs mesos, però que va sortir un amic de Santa Coloma que tenia bars, pubs i tot això a Santa Coloma, que tenia controlat el tema d'hostaleria, un altre meu partner que era l'Eugeni, que fèiem tot el dia concerts i anàvem un avall, i després la meva germana, que també feia cartells, estava com implicada allà. I d'aquí va sortir com diverses coses. Vam fer un concert del Salseta del Poble Sec en aquesta sala del Dingo, i d'aquí, que ens va anar molt bé, ha sigut el concert que més calés he guanyat a la meva vida.
Ah, mira!
I encara avui?
Encara avui, sí. Perquè en el volum en aquella època eren molts, vull dir, sí, tu vas allà. I que em va anar molt bé i el primer que vam fer és anar a fer una mariscada, evidentment, i il·lusos de nosaltres, no sabíem el que ens en venia. Claro. I després vam començar a programar en aquesta sala. Uh-huh. I després tot això es va diluir, es va perdre una mica aquest concepte d'empresa, i em vaig quedar jo a la sala, i que de cop em començava a trucar moltíssima gent, discogràfiques m'enviaven discos, bandes que volien presentar... Jo estava sempre escoltant la ràdio, escoltant no sé què, revistes, fanzines, estava com molt posat en tota l'escena d'aquell moment, i sempre anava mirant i xequejant qui hi havia, que estava girant, i escrivia les discogràfiques o escrivia els managements, que aquell no sé si n'hi havia tants, però bueno, era una mica, jo tampoc me'n recordo com ho tenia separat, ara ho tinc molt més clar, però en aquella època era...
Tot això a Santa Coloma?
Tot això a Santa Coloma.
Uau, jo no sabia que hi havia tanta acció a Santa Coloma.
I va bé en aquella època.
Era, claro.
Pensa que a l'Ateneu vam acabar... Va haver-hi un moment que teníem socis, i no sé si érem 300 o 400 socis que vam arribar. Tot l'institut de Santa Coloma estava molt volcat, fèiem moltes festes, moltes coses. També fèiem xerrades, vam fer una petita distribuïdora de material alternatiu, bueno, vam fer moltes coses. Com, també, mira, aquells dies vaig coincidir amb un noi que parlava d'una associació contra el racisme que es va fer a Santa Coloma, que allà se'n va acobar i que també vam organitzar concerts per ells, o els ajudàvem, o fèiem activitats i tot això, que la Samba Kubali va ser una cosa molt important a Santa Coloma.
Com es deia, perdó?
Samba Kubali.
Samba Kubali.
Un projecte de... Vale. Bueno, a Santa Coloma hi va haver-hi molta immigració, va haver-hi molts problemes de racisme i de xoc cultural, i aquesta associació va fer molta feina.
Integració,
jo,
no?
Nosaltres social? Estàvem dintre de tot aquest... no dintre de l'associació, sinó que estàvem dintre una mica de l'ambient de fer coses d'aquest estil. Llavors, com vam anar fotent-nos en merders, jo vaig acabar fent els bolos de la Nou Zeppelin i vaig començar a portar grups a cap a la Nou Zeppelin. Però era gratuït, vull dir, era militància, vull dir, no era una feina perquè era militància.
Ja.
Jo... Tu feies la feina i el senyor del Nou Zeppelin s'emportava
sí,
els diners.
El Che, que ja no hi és, que va morir fa uns anys, però ell el que va fer és poder pagar el lloguer i poc més. Vull dir, tampoc et penses que ningú es va fer ric allà. Més aviat vam perdre tots molts calés. Però en aquell moment en Che i jo vam començar a fer cartells i enganxades de cartells per tot arreu.
Sí.
Perquè les bandes ens enviaven molts cartells, no com ara que no te n'envien, ja no n'enviem, que abans enviàvem centenars i milers.
Oh, havíem els cartells.
Fent enganxades per Warner, per exemple, a Miguel Ángel Sánchez, que ens va donar molt de cap i ens va enviar moltes bandes allà, Narco i Defcon 2, bueno, vam fer moltes bandes d'aquestes. Vaig estar 3 anys cobrant de les enganxades que fèiem. De la programació era gratis, ho feia perquè volia.
I feies calés enganxant cartells.
Vam fer enganxades per Sau, també moltes enganxades, i fotíem enganxades...
Clar, perquè les bandes et contractaven...
Exacte, ens contractaven per fer enganxades perquè es veien molt, i voltàvem molt, i estàvem tot el dia a la carretera, pim-pam, pim-pam. Tancant bolos amb un telèfon mòbil en aquella època, que era caríssim, però a més a més, enganxant cartells tot el dia a la furgoneta amb la cola, bueno, aquesta cola que fa amb farina, això s'ha càustica i tot això. Que...
La pudor que
feia. I vaig estar 3 anys, sí. Vaig estar 3 anys barallant-me en tot el circus que venien per Girona, enganxant cartells.
Ah.
I això va ser la primera part professional, i aquí, en aquest punt, va ser una mica la meva universitat, on vaig conèixer i vaig estar en contacte amb molts estils de música i gent que d'aquella època no eren tan coneguts, que avui en dia sí que són coneguts.
Vale, que ja ens explicaràs, no, vale, no te adelantes demasiado, però que ens estan encantant.
Ens has dit que era l'any 96 o 97, més o menys, i que t'estàs 3 anys, i llavors, a partir d'aquí, cap a l'any 2000, el següent pas ja és crear l'empresa teva, que és la Clau Produccions, o entremig hi ha algun impàs amb algun altre...
No, és just això. Jo crec que a la Clau, no sé si és el 2000 o el 99, perquè això crec que ho heu agafat de LinkedIn, i ho tinc posat una mica així, del que jo recordo. I anar sumant i restes una mica així... Però, vamos, sí que el 96 era el concert de GSA, perquè vaig trobar un cartell no fa massa i ho tenia posat, el 96, però després l'altre ha sigut una mica reconstruir, una mica arqueologia de la memòria, que no en tinc massa, i vull anar fent. I la Clau sorgeix del tècnic de la Vietnam, que era en Chaplin.
Nou Zeppelin, en aquell moment.
Exacte, del Nou Zeppelin, exacte, en aquell moment, que era en Chaplin, i d'en Xeta, que en Perico el coneix molt bé, que era mànager de Comando Moriles i era un mànager a Girona que també ja feia, i ens trobàvem molt sovint perquè ells feien molts concerts allà i veníem, i com que teníem una mica l'afinitat del que volíem o que sentíem de la música, no? I vam fer la Clau Produccions, i jo ja em vaig traslladar a viure a Girona, i vaig jugar a un pis en un cinquè sense ascensor, i vam fer l'oficina al costat de la meva habitació, que era una habitació de dintre del pis, i vam muntar la primera empresa, que era la Clau Produccions i Management, i vam estar, no me'n recordo quants anys, segurament ho tenim més clar vosaltres que...
Tenim apuntat aquí fins al 2005, però més no sé exactament si és
sí,
això
sí, sí.
Que...
Sí, en Xeta va estar un parell d'anys i després va plegar i es va dedicar a la política. Ell està en Iniciativa, no sé com és... Bueno, crec que segueix encara, fa temps que no el veig, però quan l'he vist a l'Ajuntament de Girona, vull dir que estava allà fent alguna cosa de la feina.
És molt curiós perquè gairebé tots els nostres convidats tenen una història bastant similar en aquella època, no? O sigui, alguns van, o sigui, estudiar una mica de direcció artística o quina educació, vas fer alguna cosa d'uni, periodisme... o va ser infiltrar-te i...
No, jo crec que sóc una mica estrany perquè jo no vaig estudiar FP electricitat, fer instal·lacions elèctriques.
O sigui, totalment d'un altre món.
Suspenia totes les de especialitat. Uh-huh. Menys, bueno, crec que totes les especialitats vaig arribar fins a quart i ho vaig deixar perquè no tenia temps per al col·legi perquè estava enganxant cartells i anant a fer bolos i anant a mirar...
La passió era la música, sí. el món de la música, sí. No? És que quan et sento parlar sento una nostàlgia, no?, d'aquells temps.
M'encanta. Sí, home, aquella època era més divertit que ara.
Sí, sí.
En quins artistes vas treballar a la Clau?
A la Clau?
Qui treballàveu i què en veu aprendre de tots aquells anys? Perquè suposo que entrepassada de fer aquest voluntariat, com a mínim com a programador, a passar a fer-ho professionalment o deixar d'enganxar cartells, o no sé si ho compaginaves o no, a començar a treballar directament amb artistes, perquè ja treballàveu amb artistes propis, també suposo que, com a tots ens ha passat, que és quan comencen a caure hòsties per tot arreu per aprendre'n, que és aquells sí que són assignatures suspeses.
Exacte.
Una darrere l'altra.
Allò sí que és la universitat.
Sí.
Doncs mira, la Clau es va formar bàsicament perquè hi havia Comando Moriles com a cap de cartell, hi havia els tipus així, també, que crec que van entrar... Hi havia Betagarri, crec que també van començar a treballar amb nosaltres, perquè nosaltres, és veritat que en l'època aquesta final del nou Zeppelin, durant l'estiu tancàvem la sala, i molta gent que venia als concerts, que eren festes majors, gent que programava altres pobles o altres festes, no sé què, venia, ens demanaven els contactes, ens demanaven ajuda per negociar els catxers de l'estiu de les seves festes. I jo ja vaig començar a introduir-me una mica en mica a tot això. A dir, bueno, vale, tu vols no sé què, doncs mira, m'han demanat això i aquí tu t'emportaves una comissió com a representant o com a...
Vale.
Booking?
Sí, 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 ara sí, booker, sí.
Era comissionista, no sé com ho deia, intermediari, però no ho sé. I vaig començar així una mica abans, i això em va portar una mica a la Clau, a dir, bueno, necessitem una empresa, anem a mirar el tema, en Chaplin feia tot el tema tècnic de producció, i en Xeta i jo eren una mica més els comercials, així a grans trets. I crec que en aquella època hi havia diverses bandes a la Clau, Comando Moriles era l'eix que es va passar tot, la primera gira italiana que vaig fer, que vaig portar tot per gent que havia conegut de gires i de gent que havia aparegut al Vietnam, havia agafat molts Vietnam, el No Zeppelin, després va ser Vietnam, però que vaig agafar molts i molts contactes de tot arreu, però vam fer molts i molts concerts en aquells 3 anys, molts, molts, una bestiesa.
Mare meva, Déu-n'hi-do.
Tot els caps de setmanes de l'hivern fèiem La Vaca Azul, també, que després és de Pedro, que bueno, moltes bandes d'aquestes així és més ample, jo estava més en un perfil més alternatiu i després al No Zeppelin vaig acabar fent de tot una mica, de tot.
Vale. I de Panda Management, després vas fer això, no?
Mira, amb la Clau vam estar no sé quants anys, que ja us ho dirà el LinkedIn.
Sí, sí. Per...
No sé quants anys vaig estar a la Clau, però jo va haver-hi un moment que no em sentia massa identificat amb el tema de produccions. Durant la Clau van fer moltes coses de producció tècnica, festivals, producció per festivals, per festes majors, això, a mi això no em motivava tant com el management. A mi m'agradava més treballar amb una banda,
treballar una estratègia, amb els artistes.
Hòstia. Jo ja havia començat a treballar amb Beta Harry, amb Berry Charrà, que havíem fet també en aquella època, havíem fet Burman Flash, Ned Flanders, Akitam Che, Glissando, vam treballar molt amb Jordi d'Ariana Records de l'Empordà. Bueno, vam fer moltes coses, vam fer moltes gires, però a mi em motivava més el management que el tema de produccions. Llavors, ja en Xeta ja havia plegat i es va quedar en Chaplin, i jo quan vaig veure que no em motivava tant, o que jo volia fer altres coses d'una altra manera, li vaig regalar l'empresa al meu soci, en Chaplin, que l'ha portat fins fa uns anys, que ara em sembla que ja no està actiu a l'empresa, però ha estat treballant durant molts i molts anys, ha fet moltes coses. I jo vaig donar el salt al Panda Management, que va ser la primera part de Panda, que vaig començar sol, i vaig començar enfocant-me només a dues bandes, que era Berry Charrac i Ariana Pollo, que era una rapera de Girona. És una rapera de Girona que viu a Mèxic actualment. I em vaig enfocar només al management d'aquests dos artistes. Vale. Jo ja havia fet gires pel Japó, per tota Europa, amb Beta Harry i tot això, i vaig veure que no podia sumar més si no podia portar tot el management complet. I llavors vaig parlar amb el Perico, i en Perico es va quedar amb Beta Harry, i jo em vaig dedicar a Berry Charrac i a Ariana Pollo.
Va ser una tria bona, per lo menos. O els Beta Harry van triar malament, perquè les coses els van anar molt diferents per uns cap als altres.
Bueno, jo crec que Beta Harry els hi va anar molt bé. El que passa que també estaven en aquella època o fotien un salt més endavant o anaven enrere, o es quedaven igual. I també jo crec que és una mica la situació de les... de que puges, tens el hype, i després, si no fas, coses diferents... baixes. Jo crec que els Beta Harry van allargar molt a Catalunya. I jo vaig començar fent Beta Harry amb en Johnny, que ell feia Barcelona i Lleida, o Barcelona i Tarragona, i jo feia Girona i Lleida. I clar, avui dia penso, què fèiem? No traiem els bolos. Sí, en van fer molts i molts. Jo crec que vas fer molt bona feina.
Quant temps vas estar amb ells,
doncs,
Jordi?
Fins al darrer any que van treballar. Després han fet una mica d'intents de tornada, però crec que aquest any fan dos concerts a final d'any al País Basc. A Vitoria, diria. Crec que fan dos
fan
concerts.
Dos a Vitoria, o una a Vitoria, dos a Vitoria, i una a Bilbao i una a Iruña. Jo tinc relació amb ells i els estic fent algunes coses.
Com va ser aquesta entrada teva a treballar tant amb grups bascos de cop i volta?
Doncs mira, vaig veure Beta Harry en un concert que tocava Spirit, Beta Harry, crec que Defcon 2 era l'altre grup, i alguna banda més, i va ser la banda que va tancar el festival. Vaig dir, hòstia, mira, això és divertit. En aquella època començava una mica també tot el moviment aquest de les trompetes i l'esca, o l'escapung, o tot això, i va ser divertit. Els vaig contractar per una festa, vam tenir molt bon rotllo, i mica en mica, amb Beta Harry, jo pujava al País Basc a veure els seus bolos, no sé què, a mi les bandes del País Basc sempre m'havien tal, Neu Gorriac, referències. Wow. I tal, i Sociedad Alcohólica, bueno, tot el tema aquest, i pujant al País Basc vaig conèixer més de la música d'allà, i després em va arribar una vegada un disc de la discogràfica Gore, que era el disc de Berry Charrac de Lee Kasten. Vaig posar allò a casa i vaig dir, hòstia, és increïble això, per fi rock and roll de veritat, bueno, o metal, el thrash metal, o en aquell moment, o new metal, no vaig saber quina etiqueta li posarien els periodistes, que per mi és música que emociona i n'hi ha prou. I me'n recordo de posar el volum màxim a la casa, que no hi havia ningú a casa, per sort, i els veïns segurament estarien treballant, i vaig dir, com sona això, això és increïble. I vaig dir, hòstia, quina llàstima que aquesta banda basca no pugui venir a Catalunya a fer bolos com es feien feia uns anys, perquè l'escena hardcore i tot això més dura s'havia com una mica apagat, i havia entrat una mica més l'escena de l'escapung, i llavors vaig quedar sempre així, i en el moment que vaig poder treballar amb ells, vaig començar a conèixer-los, i vaig coincidir amb una gira de Cop i Soulfly per tot l'estat, i vam acabar a la sala, a la mítica sala de Jam de Vergara, i vaig conèixer el Gorka i l'Aitor, i d'allà vam començar a agafar una mica de relació, i després els vaig tancar un bolo, després em vaig tancar un altre, fins que em van dir, hòstia, porta'ns Catalunya. I vaig començar a fer tots els bolos de Catalunya. Va arribar un moment que Catalunya ja era com massa petit, perquè tal, vaig començar a portar tot, excepte el País Basc, i després al cap d'uns anys els vaig dir, nois, jo necessito portar tot el País Basc, perquè al final estem fent gires a Europa, a Japó, no sé què, però yeah, econòmicament això és un drama.
Claro,
està molt guai, anímicament, i coneixes molta gent, però jo també necessito pagar factures
en algun moment. És el glamour que ve tothom des de fora, però que la realitat és...
Sí. I de fet a la Vietnam, al Nou Zeppelin aquest... Sí. Venien moltes bandes també basques, però no només de música tan forta o tan alternativa.
Vale,
o
sigui,
van començar a passar bandes d'indie, de rap, de... Vale. A mi m'agrada molt el rap també, i en aquella època vaig portar Violadores, vaig portar La Mala Rodríguez, Falsa Alarma, bueno, un piló de grup de rap de l'època.
Tot això tenint en compte que estem parlant de Riudarenes, que no estem parlant ni tan sols de Girona o Figueres, pensant en ciutats grans de província de Girona. O sigui, estem parlant de Riudarenes, que quants habitants té?
Riudarenes, no sé, deu tenir 1.000, 2.000, 3.000, no sé, alguna cosa així. Que està al costat de Santa Coloma, que són 15.000 habitants.
Uala.
I que està a 25 quilòmetres de Girona, i que bueno, té Vidreres, que tindrà 2 o 3.000 més, i que tindrà Massanet i no sé què, i Vilobí, que tindrà 1.000, però bueno, si és un espai una mica... Ara passo i dic, com feien bolos aquí? Com la gent venia aquí?
Com és? Bueno,
perquè clar, era...
Ja. Ara, i especialment ara... portant una sala fora d'una ciutat petita, o sigui, d'una ciutat gran, no sé si això condicionava una mica l'oferta...
Sí, evidentment a Girona no hi havia alternativa de sales, fins que no hi havia la Mirona no hi havia hagut una sala a Girona com a sala professional,
sí.
I clar, era així, no hi havia més sales, i si volies tocar a Girona havies de tocar el Nou Zeppelin. I va passar moltíssima gent de pop, mainstream. Jo me'n recordo que una de les bandes
i bandes de fora també?
Bandes guiris també venien.
Guiris també.
Sí, crec que en Perico m'havia programat unes quantes d'Esca Internacional, d'aquests que en Perico era el capo de capos, i
o és el era capo, o encara ho és. Encara ho és, eh?
I van passar moltes bandes de molts estils i molt barret. A mi també em va donar una mica el background de l'amplitud de música, perquè jo venia d'escoltar soroll i canya tot el dia a dir, ei, el rap, que quina meravella. Me'n recordo el concert de Violadores, que va ser molt especial, perquè Violadores tenia un problema amb Generació i tot plegat, i que creaven allà un ambient diferent i bueno, no, va ser meravellós. I després a la clau vam anar professionalitzant tot això, i ja quan jo vaig decidir, no, a mi el que m'agrada és programar una sala, que és una cosa que vaig al darrere fa anys, i fer management. I vaig començar amb Berri i Ariana Pollo com a objectiu. I vaig estar uns anys... que en principi només volia treballar amb dues bandes i una banda de cada estil. No volia tenir diverses bandes de cada estil. Després mira, això se'm va anar a la merda.
Els teus principis te'ls vas saltar.
Exacte.
Ràpid. Com de totes maneres ens hem saltat una mica aquest pas de la clau a Panda, coincideix amb que agafis també la sala Vietnam? És tot al mateix temps? Panda ets tu sol i agafes al mateix temps a Vietnam? O ja ens has dit que no tens molta memòria, però com va anar això cronològicament?
Van passar un parell d'anys, crec que jo vaig estar sol amb l'Ari i amb Berri. Vam fer gires, vaig fer les primeres gires als Estats Units amb l'Ariana Puello i Mèxic, i vam començar a fer gires internacionals. I després ja va arribar lo de la proposta de la sala, i jo ja tenia un soci que era de Barcelona, perquè vivia al País Basc, que va tornar, i vam començar a portar l'oficina. I després va arribar la proposta del... En aquell mateix moment, crec que era, quan es venia... I al final vam agafar un altre soci, que era l'Adam, amb el Manel, i jo vam agafar la sala, que ja no era Nou Zeppelin, era Vietnam,
sí.
I vam posar aquest nom, i vam estar oberts durant 4 anys, i va ser un drama també. perquè les coses ja havien canviat, no era tan potent com el nou Zeppelin. Els concerts van costar més de programar perquè hi havia alternatives, també hi havia moltes
més competències.
S'havia professionalitzat més, la gent, clar, abans tot era molt més amateur, però no només nosaltres, sinó ja, tothom era tothom molt més amateur. Vull dir, un equip de so era molt més barat perquè era, no era un equip de so real, era un,
ja,
era algo que feia soroll, però que no això, vull dir que feia servir marques estatals que després al Vietnam, quan vam obrir el Vietnam, ja no funcionaven, ja no sé què, ja demanaves unes taules de so que ja valien no sé quants milers i milers d'euros, que evidentment una sala no s'ho podia permetre. Ja va començar un altre tipus i va ser una mica més complicat el tema d'organitzar concerts, però sí que com a discoteca vam poder treure una mica. Però és veritat que nosaltres combinàvem l'agència amb la sala i va ser anys de començar a les 8 del matí i acabar a les 6 del matí i després acabant netejant els vòmits de la discoteca i de molts caps de setmanes empalmats, que això és una mica la tònica de la meva vida també, però que va ser molt dur i era molt complicat treure el rendiment dels concerts en aquella època. Ja no era com el nostre.
Quina etapa, quins anys creus que eren els més complicats o que es va fer aquest canvi de les coses funcionen i no sé quina dècada o quin...
Jo crec que era el 2000 algo, no sé, jo crec que quan jo vaig muntar Panda, ja era l'època que tothom ens començava a professionalitzar i a voler certes coses. Jo com a manager em trobava això,
Sí.
Jo anava a sales que eren com la meva, sí, i que moltes vegades havia de dir que no perquè no em sortien els números, perquè jugar una furgoneta d'una d'alta, no sé qui, autònoms de no sé quantos, tot això ja començava. Abans al nou Zeppelin no venia ningú donat d'alta, ningú feia res, tot era, la majoria de coses eren negre, vents d'entrades,
claro, sí.
Hi havia moltíssim caos de tot,
yeah,
que per sort ja no és així, però també ha fet que encareixi molt el negoci.
El negoci,
no?
I també suposo que el tracte amb els artistes, hi havia com una altra manera de fer, te lo pago por el sobre, no, el famoso sobre i tot
no,
això.
No era ni sobre, no era ni així, era com, aquí tens les entrades, són les teves entrades, jo no sé res d'això, jo te venut les entrades i tu no saps què es passava. També els preus de les entrades en aquella època, un grup guiri et cobrava 2.500 pessetes, que avui són 12 euros. Jo me'n recordo o 3.000 i pico, que en un concert de Sepultura, que era ja en aquella època, ja, avui en dia són 18 euros. Avui
què?
El grup et cobra 60. Un grup equivalent avui en dia, el Jordi ho sabrà més que jo, cobra 60 euros, un grup guiri, per fer una entrada.
Clar.
I en aquella època era això, els grups guiris, doncs imagina que podíem demanar nosaltres d'entrades. Yeah. Quan venia un grup a nivell estatal, eren 1.200 pessetes, 900 anticipades i 1.200 a la guixeta.
Sí.
I no havia distribució digital, era tot a les botigues de discos, als bars, a les cafeteries, a l'institut, tu amb mà a l'institut venent entrades. Clar, era un altre món, era un altre món.
Tornant un altre cop al tema Berry Charrac, que em sembla molt simptomàtic, crec. No sé si és la banda de la teva vida o no, em sembla que ho ha de ser, diria que sí, però ja ens has explicat una mica com arribes a ells i com acabes treballant més també a Euskadi, però totes aquestes voltes al món que van donar, o Berry Charrac, tot el que van donar, et va sorprendre la popularitat que van tenir sent un grup primer de metal, encara que tu no li vulguis posar etiquetes, i cantant en euskera? O sigui, o és algú que des del primer minut, tot i que ja has dit que guai, o sigui, entre pensar-ho a casa quan escoltes el disco i fer-ho real, és algú que estava molt planificat o fins i tot per tu i per ells va ser una mica sorpresa arribar a aconseguir això?
Planificat no estava. Evidentment, jo crec que estem en l'època que es parla molt de les estratègies, però que moltes vegades ja a darrere una actitud, perquè que surtis a fora no és una estratègia en aquella època, era una necessitat vital de dir, ei, jo vull viatjar amb la música, el Gorka, l'Aitor i jo estàvem com molt en la línia de, ei, hem d'anar fora, tal, hem de viure coses. Ja teníem les referències de Negu Gorriak, que havia anat per tot el món, i veiem les seves gires i deiem, "Uau, Fermín, hosti, que guai com ho fa, tant, no sé què." I el Hito, que era la mà dreta de Fermín, a mi em va passar molts i molts contactes. Mm. Jo si no arriba a ser pel Johnny, pel Hito, per en Perico, per en Xeta, hi ha molta gent que ja havia fet gires. Jo, per exemple, me'n recordo els meus primers temps de management amb la Clau, que comando, ja anava per gira per Alemanya. I jo sentir que el doctor Calypso havia anat uns mesos abans i havien fet una gira increïble per allà, i era tot, tots estàvem intentant viatjar cap a fora. També era una necessitat vital, no era tant una necessitat de negoci. Després, jo crec que la popularitat i l'economia ve després. Primer has de tenir l'actitud, que és una cosa que per mi és com un leitmotiv, no? Que és, de fet, el nostre segell discogràfic i editorial i tot això és com P&A, que vol dir passió i actitud, records, que és el que nosaltres estem com desenvolupant, perquè l'estratègia, avui en dia que es parla tant de l'estratègia digital, no sé què, tot és una puta merda.
És una puta merda.
Sí, i a més sí, a més, sí. Hi ha molt, molt, molt de d'esnobisme amb tot això, que en realitat, si tens una música que funciona, pots fer moltes estratègies. Però si tens una música que no funciona, ja pots fer les estratègies i posar els calés que vulguis, que allò no funciona. Allò no funciona. Vull dir que les coses són... La música és emocional i, per sort, no hi ha un algoritme que encara les grans empreses puguin comprar perquè tot sigui així. Poden posar molts calés, però també en perden molts. Perquè moltes vegades fan tiro a metralleta, ta-ta-ta-ta-ta, i a veure què toca. Ai, he tocat un. Vinga, aquest és bo. Fotem-li més calés i tal. Llavors, jo crec que el tema estratègic d'en Berri Charrac no era tan així, sinó era una estratègia de, ei, anem a fora, anem a sortir, si ho ha fet Nego, ho podem fer nosaltres. Nosaltres, internament, no ens veiem com una banda de metal. En Gorka i l'Aitor es veien com una banda més d'indie hardcore, per dir-ho d'alguna manera, emos en alguna època, no sé què, però anaven, són gent que consumia molta música i no molta música només d'un estil. És a dir, en Gorka Urbizu pot rapejar de dalt a baix discos de Violadores del Verso com de Michael Jackson, com de qualsevol estil musical, des del més mainstream al més underground.
Sí.
Perquè són gent molt oberta mentalment amb la música i tot això. Per això el Gorka també, Berri Charrac, que és una part molt important, però té una altra banda paral·lela, que va ser Catamalo, que era poesia musicada, i que va acabar parant-la perquè ja omplia tots els teatres una altra vegada i no, si jo ho feia això per sortir una mica d'aquest estrès de la pressió popular, i va fer una altra banda de power pop, que també la va tenir que parar perquè se li escapava, perquè és un tio que fa unes melodies increïbles i llavors la gent li arriba i l'emoció arriba. Wow. Però també era sense estratègia, és, bueno, sortim i a veure què passa.
A veure què passa.
I era, bueno, era... Som professionals a País Basc, a Catalunya, a l'Estat, i fem fora coses perquè ens enriqueixin, ens enriqueixin a nivell anímic, a nivell personal, a nivell que ens omplin. Viatjar al Japó i veure què fas, gràcies al Shogo Komiyama, que està per aquí també, que és un amic de fa molts anys, el Shogo ens va portar a la festa d'inauguració de Fuji Rock. I de cop estàvem anant a Fuji Rock i hi havia 6.000 japonesos que no tenien res, que van entrar com bojos, que no tenim imatges d'aquell dia.
Com?
Però que va ser com... No ens ho creiem, estàvem allò vivint. Que estàvem allà a aquella estació d'esquí de Narita, a l'ascensor amb Iron Wine i amb Gogorro Bordello, i de cop nosaltres fent això que nosaltres dèiem música que no era metal, que era una altra cosa. Jo crec que també és perquè les melodies són molt poperes, encara que tinguin una base molt rockera, i soni molt dur. En realitat era molt melòdic, i sobretot amb les lletres també, crec que si tu entenies l'euskera, té una part molt important la lletra a Berri Charrac, perquè és una cosa molt emocional i que arriba molt i enganxa molt a la gent. Llavors, tot això que va passar amb Berri era és circumstancial, perquè artísticament era una cosa que enganxava la gent. I hi ha molta gent que no ho entén perquè no ho enganxava, però molta gent es va enganxar.
Però és que la música de la buena da igual l'idioma, no? Una mica.
Així és com diuen que totes les cançons bones es poden tocar amb una acústica, això és una mica, totes les cançons de Berri Charrac es poden tocar quasi amb una acústica, perquè tenen melodies molt poperes i tenen això. Sí. Jo crec que això és una conseqüència, i crec que hauria de ser així. Crec que a vegades A mi em passa en el dia a dia que no, si anem a fer una gira a Alemanya necessitem una estratègia, que passin coses. No sé què. Crec que a vegades els músics estan molt obsessionats en que passin coses quan el que has de fer coses perquè passin coses.
Sí, o sigui...
Crec que a vegades volem, no, encenem els calés que ja vindré. No. Ja. Anem a fer coses que ja vindran els calés. Perquè moltes vegades, quan tu... Jo he vist bandes que són molt grans, com Love Lesbian, les he vist a grans recintes de l'Estat o de Mèxic, que és increïble, que és superemocional, no sé què. Però no els he vist el feeling d'una sala com a París, on veus el Santi Balmes gaudint com un nen petit.
Yeah.
O el Jordi, o el Juli.
És que és important passar per aquests moments.
O el Dani,
moments,
o el Ricky. Sí. Dius, els veus una cosa diferent.
Yeah.
No? I dius, hòstia, sí que allò poder no et dona de menjar, però et dona un oxigen sí. a nivell promocional, a nivell anímic, nivell de tal. Quan tu vols que allò sigui una cosa econòmica, és
quan les coses
és molt
van...
complicat.
Sí, te vendes al diablo,
però,
no?
Bueno,
una mica... O
t'apartes
una mica de la identitat de per què va començar tot allò. O sigui, la història del rock and roll és
exacte.
Tot feeling, no?
I jo crec que Love Lesbian, que té una actitud molt de sortir fora, molt de ei, volem viure això, volem anar, hem estat als Estats Units, no sé què. Et cansa, perquè això és cansat.
És cansat.
És cansat. I més quan tens una edat, et canses. A mi em passa.
Ja.
Jo no paro mai quiet, però també em canso i també vull dormir les hores que toquen, però a vegades has de fer esforços. I jo crec que les estratègies és fer coses perquè passin coses.
Perquè passin coses. Parlant, comparant una mica Love of Lesbian, que has mencionat, i els Berry i Charak, veus algun contrast, contrast de manera de treballar entre els catalans i els bascos, o tenen actitud similar? Ui. ¿Quién lo hace mejor?
No hi ha una bona manera, hi ha la teva manera. Llavors, jo sí que en bandes catalanes veig poca ambició, però no ambició econòmica, que sí que en tenen. Crec que ambició a l'hora de sortir cap a fora, a l'hora d'exportar música.
Per què és això? Creus que té alguna cosa a veure amb l'actitud, entre comies, nacionalista?
No, en
plan, en Catalunya, aquí som els catalans.
O
no tenen una visió del món una mica més cap enllà? O
no,
vergonya?
El que tenen una visió molt petita del seu projecte. Perquè, mira, jo justament a Vic em vaig trobar fa molts anys un músic que crec que a vegades treballa amb en Perico, que em va dir, hòstia, Berry Charak, quant teniu de caché? En aquella època crec que eren 20.000 o 10.000 euros, no sé què teníem de caché. Tal. Sí, i heu fet 80 bolos a l'any. I va fer una... Hola, que bons calés. I jo vaig pensar... Aquest
no
nano
entens res.
No gira rodó. És impossible que un professional de la música faci aquestes comptes directament quan està parlant amb mi. Que jo dic, el caché és aquest, però que fem mil concerts... Que no sona caché, evidentment. Quan estàs fora ningú em paga 10.000 euros per anar. Un grup
sí.
que no porta de gent a una sala, que jo vaig i toco davant de 150 persones, de 25,
sí.
o d'una, o de 6.000.
Tots
però no depèn de mi,
sí,
depèn
sí,
de la
sí.
situació que hi hagi allà. Llavors crec que a Catalunya hi ha poca ambició a sortir. Crec que hi ha un menyspreu propi del projecte. Crec que els bascos no ho tenen, això. Les seves referències són molt més de sortir i d'exportar, sent un idioma més complicat, si vols,
mira.
En el món. Crec que les bandes catalanes, si haguessin agafat de referència Obrim Pas, que Obrim Pas va agafar de referència a Negu Borre, segurament, si haguessin agafat de referència a Obrim Pas, que va ser una banda mítica, importantíssima en la música en català, i haguessin seguit el seu camí, ara tindríem un piló de bandes viatjant pel món.
Absolutament.
I avui en dia no està passant. Jo m'he reunit amb bandes molt grans aquí a Catalunya i els hi expliques i no ho veuen. De fet, bandes que tenen...
Però per què? Perquè canten català i diuen
sí,
no ens entendran.
Sí, hi ha una excusa d'això,
però
crec que és una excusa. Perquè el que falta és actitud.
Absolutament.
Perquè és igual amb l'idioma que cantis.
Ja.
I és igual... Tu vindràs, fas una
Home,
part de l'economia
aquí...
Home,
si una banda anglesa americana pot venir aquí, que ningú li entén ni pipa, perquè no pots sortir tu donant la mateixa emoció, i que, no?
Exacte, sí, sí. Els anglesos surten i fan, els anglosaxons surten i fan. Nosaltres hem de sortir i fer, perquè si no sortim i fer, ens quedem aquí. És que cada vegada tanques, jo sí que veig que les bandes catalanes estan com en un, en un, en una bossa, en una bossa que allò està i respiren tots, totes allà. No, sí. No hi ha com veus dissidents que vulguin sortir. Ara, per exemple, he vist que Búhos està fent com intentant sortir cap a fora. Però des d'un altre, punt, crec jo. Crec que falta actitud de voler conquerir el món, no conquerir, potser no és la paraula,
sí,
però portar el teu missatge arreu del món.
Exportar, exportar.
Perquè no és, no, no és impossible. Així no. És com crec que León Benavente té un discurs que és internacional, o Love Lesbian, o Berry Charrac, o jo que sé, o Zeta, que és una altra banda de música electrònica que portem, o Bulego, que és una altra banda de pop indie que portem, de que canten en euskera o que canten en castellà, quan vas i veus la reacció de la gent, dius, hòstia, és que són bandes que aporten i que estan transmetent el seu discurs, la seva emoció.
Però tu no creus que part d'aquesta, no sé, això també depèn d'un representant o un mànager de fora, perquè és aquest, el pas aquest que és difícil, és que algú de fora compri també, o sigui, aquesta connexió, comunicació entre Catalunya i els de fora, o els de fora, i ja passa a Espanya, que hi ha moltes bandes espanyoles de per tot Espanya que són boníssimes, que no aconsegueixen entrar a Catalunya o a Barcelona, no hi ha bandes de Madrid, no digo de las grandes, pero las emergentes o de las medio tal, porque es que aquí no es contracten, llavors jo crec que potser també és el, no, el que nosaltres no, we don't welcome coses de fora. Llavors no hi ha aquesta comunicació, aquest entrecambio. No sé.
Jo crec que, per una banda, crec que el mercat català,
sí,
països catalans, té un mercat molt propi, uh-huh, i que té molta producció de música, uh-huh, que no surt d'aquí i que fa que no hi hagi tant espais per a altra gent de fora. Crec, okay, que les bandes de fora ja venen aquí i fan. Però clar, a vegades també, tu quan vas a França és pitjor. A França sí que no entra cap banda de fora.
Com que no? Com?
França.
Hola.
França és un mercat super hermètic i molt protegit, que està molt guai, eh? Sí entren al mainstream. Però no, tu vas amb una banda i costa moltíssim. Jo he creuat França anant i pujant i baixant i baixant i baixant durant anys sense fer cap bolo allà perquè no t'obrien la porta.
Pues mira, jo porto 15 anys que toco més a França que a Espanya i cap altre país. O sigui, són els més oberts com a artista, dic, com a música. Són els... Hi ha de tenir la sort de trobar algú a França que vulgui treballar amb algú a Catalunya, de mira, m'agrada el vostre, però hi ha d'espai per tothom, eh?
Correcte.
T'ho
puc comprar.
No sé,
però el mercat més obert del món és Alemanya.
Really?
Sí, sens dubte. Sens dubte.
Pot ser, no tenen depenent de l'estil, pot ser?
Bueno, no crec.
No?
Crec que, okay, que les grans gires europees són a Alemanya.
Vale,
tenen ciutats que totes les gires internacionals passen per Alemanya d'una manera molt heavy. I és el lloc on et tracten millor del món. I en canvi, França té una producció molt potent de música rap francès, està pel nivell de l'americà,
sí,
i tenen una producció musical tan bèstia, tan bona i tan multicultural com és,
sí,
França, que és brutal,
sí,
però que el que ve de fora costa molt d'entrar perquè tenen molta producció, i és una mica el que passa a Catalunya, crec.
Sí.
Que tenen tanta producció que costa d'entrar perquè tens molta producció pròpia i que no surt d'aquí. Què passa a França? Tu vols contractar una banda, jo en la meva època, com Zepda, uh-huh, i és molt difícil comprar, perquè allà són gegants
i, ja aquí tenen,
no són,
Zepda,
i no pots contractar-los perquè són immensos. I a França tenen tal. En canvi, tu vols entrar i costa molt més. Perquè hi ha molt nivell, crec que és meravellós, eh? Clar, què passa que a França... gira en el món francès a nivell mundial i no té tants espais com girar. com els americans, jo els anglesos.
Que, potser els últims anys ja ha canviat una mica això, eh? No sé de quan parles tu, però és que avui en dia, no sé, que hay festivales para dar y vender y que están...
Evidentment. Jo no dic que no hi hagi.
Però que i sempre sí. Que vaig el line-up i és molt internacional de bandes britàniques, espanyoles, alemanes...
Espanyoles no tantes. Bueno. N'hi ha, però no tantes. Vull dir que...
No tantes.
Igual però... que aquí no n'hi ha franceses, cuidado.
No, però que jo crec que és més culpa del manager o del promotor que no fa el pas de vendre cap enfora. Hi ha espai. Però bueno, això podríem discutir tot el dia. Jordi, volies dir alguna cosa?
Sí, que si no estarem aquí tot el dia discutint sí. Sobre si França és un bon lloc o no per anar. No sé,
és un bon lloc per anar segur, eh? Sí. Com qualsevol altre.
De vacances o a fer bolos?
A fer bolos, a fer bolos. De vacances no. També. A fer bolos.
Molt bé. Pau, el 2010, Panda Management, la que crees tu al sortir de la Crau, es transforma en Panda Artist Management. És només un canvi de nom o darrere hi ha algun canvi també de concepte d'empresa o d'alguna mena?
Sí, hi ha un canvi de nom perquè el soci que hi havia en aquella època ho deixa i jo em quedo i jo estic visualitzant un management més complet que no el management que visualitzava com va començar la Panda, que era un management més dedicat a l'estratègia del booking. En canvi, Panda Artist és una mica més 360 graus i començar a tenir una visió i un control més de tot el que envolta un artista. I era doncs, a nivell discogràfic, a nivell merchandising, a nivell d'instrucció digital, com estructurar tot el global que hi havia.
Vas mencionar una mica la filosofia del teu management o de la banda amb qui treballaves, però per tu, què ha de tenir un grup per a que vulguis treballar amb ells? I què diries que és el més difícil de gestionar d'un artista?
El que ha de tenir és una actitud pel que fa. Actitud i entrega al màxim. Uh-huh. És el que demanem. Si nosaltres som management, no, ens costa molt treballar amb bandes que són el hobby del músic. Perquè uh-huh. en tenim alguna que no és la seva activitat principal i clar, genera molts conflictes de visió. Ei, hauríem de fer això, no? Ah, no, és que jo no puc perquè tinc no sé què. Yeah. O no sé què, ja, però és que, clar, és que hem de fer i les coses venen quan venen, no que tot venen bé.
Yeah.
Clar, vull fer gires a Setmana Santa i a l'estiu. Bueno, ja, és que a Setmana Santa i a l'estiu no es poden fer gires.
Yeah.
Tu les vols fer? Les farem, però pagaràs el doble de bitllets, no sé què, no hi haurà la gent a les ciutats que t'ha de veure, ja costa molt més que no pas... fer-ho en una temporada normal. I després per desenvolupar el projecte en aquest espai necessites que sigui en època de professional, no en l'època que et ve de gust o que et sobra.
I avui en dia les bandes confien en els managers en aquest sentit o encara volen controlar? Hi ha un rifirrafe de control?
És que per mi... Un manager no està per imposar una manera de fer. Uh-huh. Per mi un manager és... Jo sempre diem a Panda que nosaltres no treballem per les bandes.
Treballem amb
les bandes. Uh-huh. Llavors, l'estratègia que jo faig servir o la línia de treball que faig servir amb Love or Lesbian no és la mateixa que amb León Benavente, ni és la mateixa amb Ramon Mirabet, ni és la mateixa amb la Nati Lux, ni és la mateixa amb Bulego, o amb Zetac, o amb Olaya Inciarte, o amb Mi Capitán, o Egon Soda, o les Maruja Limón...
Perquè amb cada banda és un món.
Cada banda és un món. Uh-huh. I les necessitats uh-huh. emocionals de cada banda són diferents. Uh-huh. És a dir, tu tens una banda que tenen 20 anys i volen fer unes coses.
Yeah.
I són les coses que han de fer, uh-huh. no les que tu creguis. Hi ha coses que tu jo els diré. Ei, poder això no, poder això l'any que ve, o poder fer això així... però que van fent el que tu creus que has de fer. Uh-huh. Jo m'ha passat moltes vegades que jo diria a un grup, jo crec que aquest festival no l'haurien de fer per aquesta raó, perquè t'estan pagant poc o perquè et posaran en una hora de merda, tant no sé què. I la banda necessita fer-lo. A vegades ho has de fer, ho fas, ho aprens.
Bueno, i aprendre, aprendre a picar pedra, i és per, sí, i és part del creixement.
Exacte. Hi ha moltes coses que tu pots dir cap a un costat i després dius, ah, no era ni cap a un costat del grup ni cap al teu.
Es negocia.
Ha acabat passant una altra cosa totalment diferent.
Clar.
I també hi ha una cosa que és que val més fer que quedar-se al sofà esperant que passin coses.
Uh-huh.
I això també és així. I també jo crec que tots aprenem, eh? Vull dir que nosaltres no tenim la veritat absoluta i que els artistes també els hem d'acompanyar que facin aquestes coses que a vegades necessiten també anímicament a fer.
A mi m'encanta el que ha dit perquè aquí en Perico té la mateixa, crec que té la mateixa filosofia, manera de fer les coses, i es veu que això és una cosa generacional, no? De manera de fer les coses, i veig un mirall aquí.
Una sintonia, sí.
Una sintonia.
Pau, anem acabant ja. Els últims anys, una mica el fitxatge estrella, crec, o per lo menys el més gran, diguéssim, de l'empresa, ha sigut que heu començat a treballar amb Love of Lesbian. Suposo, perquè jo no ho he fet mai, que treballar amb un grup d'aquestes dimensions obliga que l'empresa també s'adapti a les necessitats de la banda. Què suposa per vosaltres, no per tu només, per tota l'empresa, començar a treballar amb un grup com Love of Lesbian, amb el volum que té com a banda i de tot, i les necessitats que m'imagino que tenen, que deuen ser diferents de les d'un grup que comença de 20 anys.
Mm-hmm.
Exacte, sí. Love of Lesbian ha sigut un impacte molt fort a Panda, que al final sí que ens hem adaptat, però com ens adaptem a totes les bandes, que al final ens adaptem a les seves necessitats. I sí que és un desafiament fer un projecte tan gran que al final no dista tant del que fan altres bandes, però amb volums més grans.
Yeah.
I que l'equip de management som tres empreses, que una és Love of Lesbian, l'altra és Industrial Works, ara Magnus a partir d'avui, i l'altra és Panda, que som tres empreses que estem fent una estratègia i un treball de management que això també costa i també t'has d'adaptar i has de tenir molta cintura, que en tenim sempre, que Panda justament això que et deia, no? Que a vegades ens hem de tenir cintura per adaptar-nos també als estils, que no tenim un estil marcat, que això és una cosa que ho diem, tenir un estil marcat de música a l'oficina, sinó que hi ha molts estils i cada estil té la seva cosa. Ja com això. I a més, aquesta cosa que era entrar a la música més indie rock, que ja havíem treballat amb anterioritat, però no a nivells tan alts, adaptar-te de nou i a una banda gran, amb una estructura i un impacte també important, és un desafiament molt guai, perquè a més, amb ells és fàcil i dur treballar alhora, però és totalment enriquidor i també crec que són gent amb molta actitud de treball, molta, que a vegades és el més important, o sempre és el més important per mi, que tu diguis tal. I pots discutir de moltes coses amb una banda o amb una altra, però si tenen actitud de treball tens molt, molt a guanyar ja. Perquè al final tu vols arribar d'un lloc, ells volen arribar, cadascú vol arribar pel seu costat, tothom el que vulguis. Jo hi ha bandes amb les que crec que fan coses com, sobretot les joves, per exemple, fan coses que a vegades em costen més d'entendre, per xoc generacional. Hi ha bandes que es dediquen més calés a coses que jo penso que són tonteries, que les que són realment importants, no? Discussions de, per exemple, si t'has de gastar calés pagant a influencers. Jo crec que és una cosa que no s'hauria de fer.
Crec que
cada vegada...
Quina por em fa això.
No, això està passant, s'està invertint molts calés en aquest tipus de personatges que però no estan aportant res.
No estan...
I que la gent està gastant molts calés en això. Que dius, val més que enganxis cartells, que o facis una mica de publicitat a les xarxes, però que fer-ho d'una altra manera, fer-ho més real que aquest tipus de coses.
Tu creus que avui en dia es pot fer a lo old school o realment la corrent ens està portant a lo de influencers i tot això?
Ens està portant aquí,
yeah.
però crec que ens estan enganyant, perquè fixa't que totes les empreses grans de management i producció estan enganxant cartells una altra vegada, com si no hi hagués.
Sí o què? A Barcelona sí ho he vist.
Jo no sé, s'hauria de parlar amb els enganxadors de Barcelona i de Madrid, però jo cada vegada veig més cartells al carrer. I veig els cellers d'aquí, organitza aquells concerts, i és una empreses grans. Hi ha una cosa molt clara. Fa 10 anys Tenim una, fa 12 anys, tenim una situació de que era, hòstia, que guai, les xarxes socials ens donen portes al món, no necessitem intermediaris, podem arribar al públic directament, sí, posaves sí, sí. 10 euros i t'estalviaves una enganxada de 1.000 claro. I deies, hòstia, que guai, tal, ja no sé què. Avui en dia no. Això no és així.
No, no.
Tots estem farts de... Jo bloquejo tot l'espam que m'entra al meu Instagram, ai, el bloquejo.
Vale.
El reporto com algo abusiu, tota l'estona. Perquè és que és impossible. Què passa? Que tu poses 1.000 euros ara en digital i no tens un resultat com el que tenies abans amb 10 euros. Ah. Què passa? Que t'han vetat. Hi ha tanta publicitat online
vale.
Que la gent no s'hi fixa.
No s'hi fixa.
En canvi, pel carrer, tothom hi passa.
Jo encara miro els cartells que estan... M'estimo molt més això perquè... participes en la ciutat també, visualment, és com vale, aquesta banda és part de la ciutat, no? I no en l'ordinador no, és tot tan...
Sí, sí, i jo crec que aquestes coses amb els Lofos Lesbian, per exemple, que tornant a Lofos Lesbian, crec que és molt, molt guai treballar amb una banda així perquè sí. Tens molta afinitat amb moltes coses per edat, per visió, per moltes coses,
sí.
I amb les bandes joves costa a vegades més perquè tens més xocs d'aquest tipus, no?
Jo la cultura nova.
Cartells i pagaria, no pagaria ni un duro a un influencer, a no ser que comenci a enganxar cartells també, però sí, pagaria l'enganxada. Però crec que s'està anant molt, i que tot el tema digital i tot això, crec que hem de començar agafant pinces perquè ja no és el que era. De fet, crec que hem tingut una adaptació del negoci molt important amb el tema de l'analògic al digital, i ara ja el digital ens ha menjat, crec que ens està expulsant una altra vegada a l'analògic o a l'offline,
sí.
Perquè l'online és molt car i a més és molt carregós, de que has de tenir no sé què, i a més...
I és un estrès emocional per als músics, vosaltres...
I a més... Hi ha l'engany aquest de Hollywood, no? De dir,
sí.
No, tu si fas tal, no sé què, faràs tres estratègies i faràs viral.
Ja, aquests vídeos.
Viral es fa molt poca gent. Es fa molt poca gent. I les carreres llargues són la gent que no es fa tan viral.
Absolutament.
Hi ha molta gent que està a tendències de YouTube aquesta setmana, aquest mes,
ja.
Que ningú sap qui són.
Ja.
A mi m'està passant en una situació propera d'un artista que està a tendències de YouTube i en realitat el seu caché no ho diu que estigui a tendències, d'enlloc. I dius, què passa aquí?
Vale, ¿quién se está quedando con eso?
Aquesta panacea de l'estratègia digital i què faràs, no sé què, no sé quantes. Evidentment hi ha estratègies i s'han de fer i tu penses, hòstia, si faig aquest bolo aquí després passarà allò, i si faig això aquí i si faig aquesta entrevista aquí, passaràs no sé què.
No és només una cosa.
Però moltes vegades aquestes estratègies, aquestes sí. Coses, són més coincidència que realment estratègies. Perquè si fossin, hi hagués una manera de fer estratègies,
sí.
Seria molt fàcil. Ei, tinc la fórmula,
yeah.
Em pagueu tant i us ho faig.
Yeah.
I no passa això.
Yeah.
Ni pues... les grans empreses multinacionals totes inverteixen en calés i en perden molts també de calés. Perdona.
No, que m'encanta escoltar això d'una persona com tu, que porta tants anys treballant en tot tipus de banda. Jo crec que això és... A mi me da descanso com a artista, i que les bandes emergents, que és el més important, no? que sàpiguin això, que és això, casualitat, i que encara hi ha managers que creuen en la vella manera de fer les coses, old school way, i això pues, me da positivitat, m'encanto.
El Gorka de Berritxarra, que en l'última gira, deia, avui és dissabte, avui és el dia concert, però demà o dilluns vaig al local d'assaig.
Absolutament.
S'ha de tornar a treballar. També crec que hi ha molta... Amb tot aquest invent de les grans estratègies, oh, passarà això i faràs no sé què, i seràs no sé qui viral, què farà no sé què, tot aquest tipus de històries que s'expliquen perquè tots anem al darrere buscant això, crec que falta molta la realitat del dia a dia. I a vegades les carreres són de 20 anys, de 50 anys, de 70 anys. Vull dir que tenim l'exemple clar de Joan Manuel Serrat, que s'ha retirat amb 78 anys.
Yeah.
A mi que ningú m'expliqui que la carrera és per 5 anys, o 2, o 3. No, no.
Yeah.
Vull pensar que arribaràs als 80 anys i encara podràs tocar un concert en condicions.
Absolutely.
I que sigui prou sostenible perquè el negoci sigui important. Pots tenir de 10.000 persones davant o 1.000. Però crec que les carreres són a llarg termini. No, No, el viral, el viralisme, crec que si passa, meravellós.
Ja.
Jo he tingut casos en Berritxarra que han passat coses
sí.
com el més viral que es va fer jo de ha tocat Berritxarra davant d'una persona en un concert de Toulouse. Això és el que li passa a la majoria de bandes. La majoria de bandes del món toquen davant d'una o dos o tres o 15 persones, o 20 o 100. No pas, no, els que toquem davant de milers som els afortunats.
Ja, absolutament.
Els que tenim, els artistes tenen algo especial en el talent que fa que passin aquestes coses.
Ja.
Però la majoria de bandes són els que van al local d'assaig i no toquen.
Ja.
I quan toquen, toquen davant de dues persones. Es va fer viral i allò no va ser una estratègia. Sinó, en Gorka va voler dir
al món la realitat.
Que això és el rock and roll.
Absolutament.
I al País Basc tinc 25.000 persones davant i vaig aquí a Bordeus tres dies més tard i foto una persona.
Pues a mi
I dilluns vaig al local d'assaig.
Esa és la verdad. Ole, ole, ole. Vale, estem a punt d'acabar, perdona, però això és superfascinant. M'encanta la teva manera de pensar. Estàs treballant en algun projecte nou que ens puguis explicar per aquest any o el proper?
Doncs mira, la veritat és que a nivell artístic no estic treballant en res nou.
Vale.
Bueno, hi ha algunes coses així, algunes bandes que estem mirant i parlant del món que ens agrada també, que és el tema urbà i músiques així més del rap i tot això, però bàsicament estem immersos en un canvi cultural i dintre de l'empresa i tot això, que estem mirant com ens organitzem i com fem totes les vies de negoci que tenim, discogràfica, merchandising, digital, producció tècnica, tot el que fem a Panda ho estem replantejant i repensant. Portem un any i pico de molts canvis i molts canvis. Som un equip de 20 i pico persones que estem immersos en el canvi aquest i en poder fer sostenible l'empresa amb la nostra visió del que volem de la música.
Bueno, ha sigut un superplaer. Moltíssimes gràcies. Com et podem trobar o seguir la vostra història? Res, seguint els vostres artistes, suposo, no?
Sí, bueno, tenim les nostres xarxes de PandaArtist,
que
està a Instagram, a web i tot això, i que és fàcil localitzar-nos. Aquí al Mercat de la Música Viva crec que ens han dit que som l'empresa que més acreditats té. Vull dir que ja, com som una mica família, a vegades ja no sé si som companys de feina, de família, no sé molt bé, però sí que estem uns quants aquí, perquè està rondant tothom, la gent del País Basc i la gent d'aquí de Catalunya i de Madrid, que estic jo a Madrid, bàsicament, però bueno, estem tots per aquí molestant.
Moltíssimes gràcies, Pau. Ha estat un plaer. T'ho has passat bé?
Sí, sí, sí.
Ah, genial. Sí, sí.
Ara segurament no ho escoltaré, això, i segurament no ho diré a ningú que ho escolti perquè em farà vergonya,
ja,
però...
Ja ho direm nosaltres.
Ja ho direm nosaltres.
Doncs moltes gràcies, Pau, per acceptar venir a parlar amb nosaltres i, com sempre, moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos. De fet, aquest ha estat el darrer episodi d'aquesta temporada de Allò que no sona, que, com haureu notat, és més curta que les anteriors, ja que, de fet, quan vam començar a gravar aquest episodi encara no sabíem que seria el darrer de la temporada. Així que a tots els que ens escolteu, moltes gràcies per aguantar-nos durant aquests 37 episodis que hem gravat i sobretot moltes gràcies a tu, Coco, i a tu també, Jordi Mella, per tota la feina que heu fet perquè el podcast pogués anar endavant. Esperem poder reprendre'l més endavant.
No, i bueno, això... No és un... Esperem que no sigui un final, sinó que una petita pausa, que ja tornarem. I gràcies, òbviament, a Jordi Buendigo per confiar-me, no? per fer-me participar en aquest programa. Hem après moltíssim. Hi ha molta gent que ens ha vingut a dir l'important és aquest programa per saber l'altra cara del que vivim a la indústria musical, que és la cara més important, que és, no, tot el que porta darrere, que faci que tot funcioni, i crec que ha sigut un programa molt educatiu, que es pot utilitzar. Espero que la gent ho utilitzi com a com a eina per entendre millor com funcionen les coses i les persones, realment les persones que hi ha darrere, que són fantàstiques. Tots els convidats que han vingut han sigut tot una inspiració i ha sigut un plaer poder documentar la seva història, no? Així que gràcies per tot l'aprenentatge.
Doncs res, ho deixem aquí i, com diu la Coco, esperem tornar-hi. A reveure. Adéu.